Fer una visió retrospectiva de les grans actrius que van dominar el cinema del Hollywood clàssic és l'objectiu de la conferència que organitza per aquesta setmana l'Aula d'Extensió Universitària per la Gent Gran. La primera xerrada ha tingut lloc aquest dimarts i hi haurà una nova convocatòria aquest dijous a la tarda. Anirà a càrrec del periodista i divulgador de la història del cinema, Albert Beorlegui, que ens acompanya a Cugat Ràdio. Molt bon dia, Albert.
Molt bon dia, com estem?
Gran dames del Hollywood clàssic, quin període representa per tu concretament aquest moment del cinema?
Mira, quan parlem del Hollywood clàssic ens referim bàsicament a dos anys ben concrets, els que totes les pel·lícules compreses entre els dos Ben-Hurs, per entendre'ns, les dues pel·lícules capitals que defineixen bona part de l'espectacularitat del Hollywood clàssic. És a dir, des del 1925, que és quan es fa el primer Ben-Hur, fins a 1959, que és quan William Wyler roda l'escena de les quadrigues tan famosa que tots coneixem. És en aquests anys quan hi ha el període més progressant de Hollywood, evidentment amb les seves crisis i les seves anades i vingudes, però aquí és on podem situar l'època més esplendorosa d'una manera de fer cinema, d'una manera d'entendre la vida, que aquí ens va acabar arribant, com a tants altres països, i que reflectia doncs, aquest glamour, aquesta sofisticació, aquest esplendor en què qui omplia la pantalla no eren homes ni dones, no eren actors ni actrius, sinó que eren essencialment déus i deesses.
La pregunta obligada, quina és la diferència més marcada que veus d'aquelles grans actrius amb les que veus ara assegut a la butaca als cinemes a l'actualitat?
Home, jo diria que, evidentment, s'ha guanyat amb humanitat, però no el sentit, diguem-ne, estricte de humanitat, diguem-ne, com a cosa propera, sinó el sentit que ara els actors que tenim, doncs, som homes i dones de carn i os. Abans no, abans el públic era un altre, la ideologia, la manera de pensar també ho era, i, per tant, hi havia un glamour, una sofisticació, que, evidentment, això s'ha acabat perdent, doncs, per 30.000 motius, no? Però és precisament en aquest període de temps quan ens trobem amb unes dones distants, exòtiques, que transmetien una seguretat, una intel·ligència, una fermesa en si mateixes, que amb les circumstàncies que hi havia històriques, doncs tampoc això no era massa procliu a trobar-se en aquell moment. I és per això que aquest període històric representa un punt culminant dintre de la història del Hollywood del segle XX.
Jo suposo que la gent que ens escolta, els internautes i els oients, en tenir-te a tu com a expert en el tema, es preguntarà, i les meves actrius són qualificades com actrius clàssiques? O sigui, quins noms imperen en el teu concepte d'actrius de Hollywood clàssic? Trobem Deborah Kerr o Vivian Leigh, van per aquí els trets?
Mira, nosaltres hem fet, diguem, per entendre'ns una mena de classificació, no? És a dir, clar, evidentment no hi surten totes perquè en van haver-hi moltíssimes, però sí que una mena de classificació per dir, escolta, quins paràmetres es van seguir unes i altres estrelles per estar més o menys concebudes sobre aquest prisma. La conferència està dividida primer amb les dones, evidentment, les dones exòtiques, i això representa a les grans dames, diguem, que van provenir de la vella Europa, com Greta Garbo o com Marlene Dietrich. També hi ha un apartat dedicat a la sensualitat en el sentit més estricte, i aquí hi ha Jean Harlow, Mae West, o més recentment, i quan dic més recentment vull dir els anys 40, Rita Hayworth. Hi ha un tercer apartat de dones perverses, maquiavèliques, en què fent de dolentes va ser on van assolir el cim de la seva popularitat, aquí podrien incloure Joan Crawford o a Bette Davis. Llavors un tipus de dones, diguem-ne, molt més dolces, que aquí sí, podrien incloure a Deborah Kerr, que tot i la seva versatilitat sempre la gent l'associa amb els papers d'aquests ossos que va fer a pel·lícules com Tu i jo o Té simpatia, però que aquí hem inclòs a Olivia de Havilland o a Ingrid Bergman. També hi ha un altre tipus de papers de dones independents, en què hi ha Barbara Stanwyck, per exemple, o Katharine Hepburn. I així, més o menys, de manera fragmentada, però prou antològica, es fa un repàs al que representa el Hollywood clàssic i aquestes grans dames que van il·lustrar les pantalles i també les vides de moltes dones.
Els experts en cine, els amants del setè art, sabran que Lauren Bacall va muntar en còlera quan un periodista es referia a Nicole Kidman com una llegenda. Explica'm per què aquesta senyora tenia dret a enfadar-se.
Home, perquè, per diversos motius. Primer, el Nicole Kidman és una noia encara molt jove, és una noia que encara li falta molta carrera, i és una noia que, evidentment, per grans que siguin les seves pel·lícules, que, evidentment, no ho dubtem, perquè tenim debilitat per la Kidman, a veure, encara li falta molt tros perquè algú pugui qualificar-la de llegenda. Lauren Bacall és una actriu que va néixer l'any 1924, que es va casar amb Humphrey Bogart, que va fer pel·lícules sensacionals, com Escrito sobre el viento, com Tener o tener, que va encendre el cigarret d'una manera que mai cap actriu ho ha pogut aconseguir de la manera sensual en què ho va fer ella, i que, per tant, als seus 85 anys i amb un Òscar que li acaben de donar, home, jo sí que la Lauren Bacall és una llegenda, però parlar de llegenda Nicole Kidman ho trobo no només prematur, sinó també exagerat i molt inconscient. I està la Lauren Bacall al davant, que és coneguda per la seva beligerància i per les seves rèpliques càustiques i sarcàstiques.
Suposo, per aquesta enveja que se sent en l'esplendor d'aquella època, que els periodistes sempre tendim a buscar referències actuals, no? I dir, doncs, si per exemple Leonardo DiCaprio el comparaven amb el James Dean, sempre estem amb aquesta obsessió. En el cas de les dones, també ho trobes a l'actualitat, també?
A veure, és molt difícil perquè ens falta un element que els historiadors valorem de manera imprescindible, com és això que tan intangible que és la perspectiva històrica. James Dean, en el seu moment, era un actoret que va tenir una sort, i dic sort, diguem entre moltes cometes, que va morir jove, que tenia tres pel·lícules, que només va fer tres pel·lícules, que la Warner no sabia com vendre perquè tenien por que fos un desastre, i que, des del mateix moment de la seva fatídica mort, el 30 de setembre de l'any 1955, va forjar una llegenda. Leonardo DiCaprio segurament que té molt més talent que no pas en James Dean, i no estic dient cap blasfèmia, però les perspectives són diferents. A nivell de carisma, segurament que James Dean tenia un carisma que Leonardo DiCaprio, tot i que el té, mai arribarà a assolir-lo. I així passa amb molts actors d'avui en dia. Precisament aquesta humanitat, això de fer-los propers, fa que a la vegada també es resti glamour, es resti sofisticació i es resti elegància. No sé si els actors d'ara es poden comprar d'abans. Evidentment que no. Penso que és uns paràmetres completament equivocats. Però sí que, com a mínim, clar, han canviat molt les coses i, jo sí, ens queda un Hollywood, diguem-ne, daurat, que avui és del tot intangible i a la vegada també del tot irrecuperable.
Anem acabant aquesta conversa amb l'Albert. Què passarà quan morin dones com Lauren Bacall o Elizabeth Taylor? En quina situació deixarà el cinema de Hollywood?
Bueno, ja han mort o estan retirades, eh? No podem oblidar que Liz Taylor, la pobra, ara és més coneguda per ser l'amiga íntima de Michael Jackson que no pas per haver fet pel·lícules tan extraordinàries com La gata sobre el tejado de Cinco, Cleopatra i Lauren Bacall fa molt de temps que els seus llorers es van marcir.
Suposo perquè deixa aquesta sensació
de buit. Jo em sembla que la cosa està més que decidida. Perdó, digues.
Ho deia perquè quedarà aquesta sensació com de buit, com de dir, el clàssic ja no el tenim, perquè vulguis o no, encara que no facin pel·lícules, com molt bé dius, amb Elizabeth Taylor i poquetes, per exemple, Lauren Bacall, el fet de que ja ens hagin deixat deixa com el cinema una mica orfe, no? És aquesta sensació de ja s'ha acabat una època.
Sí, però ja fa temps que el cinema va quedar orfe, eh? A principis dels anys 70, quan els grans estudis s'estaven, per entendre'ns, derruint per moments, quan l'època daurada va, a través d'una crisi econòmica i altres factors, diguem-ne, van deixar arraconat el sistema dels grans estudis, això va provocar que els actors i les actrius del Hollywood clàssic envellissin i no diguessin aquests recanvis que equiparessin amb glamour i sofisticació. A veure, per exemple, hem sentit 30 milions de vegades que el Hugh Grant és l'equivalent de Cary Grant. Home, per favor, Hugh Grant pot sentir molt simpàtic i ens va agradar molt la quota d'ovació en funeral i a Notting Hill, però és evident que no té ni una espurna del carisma, del talent i l'extraordinària elegància que tenia Cary Grant. De la mateixa manera que Nicole Kidman, sí, pot ser una actriu molt versàtil, però tu compara-la amb una Bette Davis o compara-la amb una Ingrid Bergman. Són punts de vista, clar, que no es poden comparar. Són altres estils, altres èpoques i altres maneres de fer cinema, evidentment.
Molt bé, doncs, Albert, només un últim segon per aprofitar-nos de tu, entre cometes, ja que et tenim a l'altra banda del fil telefònic. Quines recomanacions fas del cinema que tenim ara en cartellera? Alguna peça?
Quina pregunta que
ho tenim molt malament, no? Ho tenim molt malament.
Quina pregunta que em fas? Mireu, jo ja fa temps que, tot i que continuo per un tema de devoció anant al cinema, si no un cop per setmana, un cop cada dues setmanes, però fa molt, molt, molt de temps que no una pel·lícula no em satisfà planíssimament. Mireu, una de les últimes que em parada molt va ser Agora, evidentment, de la Ben Adar, i així últimament dieu, home, escoltarà una pel·lícula més comercial. Doncs mireu, a Sherlock Holmes, que és una pel·lícula que no té res, que és una tonteria com una casa, i que és una pel·lícula que, en certa manera, és un segle eix i el personatge creat per Conan Doyle, té algun punt que dius, home, doncs mira, la fa més o menys simpàtica. Però vaja, no hi ha res, evidentment, a comparar amb aquest, amb tot això que m'està parlant de Hollywood de fa 40 o 50 anys.
Doncs potser que ens quedem amb això que ens dius també, en última instància,
per
reflexionar una miqueta del perquè de tot plegat. Albert, moltíssimes gràcies. Et seguirem també demà en aquesta conferència a l'Aula d'Extensió Universitària, Arxiu Nacional de Catalunya, 6:15. Gràcies per compartir un moment de celuloide a través de la ràdio. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Un plaer. Adéu-siau.